Aquesta tarda al Viatge Bé l'encetem a l'Àfrica, un destí pel qual diversos dels nostres convidats ens han mostrat ja la seva predilecció, entre ells l'africanista Dani Serralta, l'aventurer Jorge Traver o els periodistes Paco Nadal i Xavier Moret. Doncs avui n'afegirem un nom més a la llista, el del corresponsal de La Vanguardia a l'Àfrica, Xavier Aldecoa. En els darrers 15 anys, aquest reporter, col·laborador freelance de diferents mitjans, membre de la productora Muzungu, ha cobert moltíssims conflictes i temes socials a més de 40 països africans. Està considerat el millor cronista actual de l'estat espanyol de les alegries i les penes del continent africà. A més, és autor de llibres com Oceà Àfrica, Fills del Nil i el tercer que acaba de veure la llum i que avui ens presenta, Indestructible. Xavier, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Ben tornat a RAC1.
Gràcies.
I enhorabona per aquesta tercera criatura.
Sí, molt content, a veure què tal, i molt content i moltes ganes del Sant Jordi, que jo crec que és el dia més maco.
Ja queda molt poquet.
Queda res.
Un llibre, Xavier, on les persones, els africans i les africanes, tornen a ser els protagonistes i on es demostra novament el teu compromís i la teva predilecció per l'Àfrica i per la seva gent.
Sí, és un continent que m'encanta, però m'encanta sobretot per la gent que em trobo. És gent, a més, aquí a aquest llibre he intentat dedicar-ho a gent que ho intenta, gent que no es rendeix, tot i les situacions, que a vegades no només són negatives, a vegades és unes dificultats o unes realitats diferents de les nostres, però que es defineixen per la seva manera de mirar el futur. No es defineixen per com els hi ha anat al passat, i crec que això té un valor, i per això aquest títol, Indestructibles, que intento que sigui positiu.
Què creus que fa que tinguis tanta atracció, tanta fascinació per aquest factor humà africà? Perquè no ets el primer que ve aquí al programa i que ens diu que té aquesta atracció, no? En el cas del Xavier Moret, doncs, ens deia exactament el mateix. En el teu cas, què creus que fa que tinguis tanta atracció per Àfrica?
Jo crec que és un continent transparent. Ho he pensat moltes vegades i hi ha un component de primer, que són, hi ha moltíssimes històries, més enllà de la bellesa del continent, de la diversitat enorme, que la gent no se sent protagonista de la seva història. I això per un periodista és or. Perquè parles amb gent que té una història extraordinària, que li ha passat algunes coses extraordinàries, de nou positives o negatives... Mm-hmm. I que quan estàs parlant amb ells no acaben d'entendre massa bé per què t'estàs interessant. I això permet una transparència espectacular a l'hora de parlar. Perquè t'ho expliquen dedicant-te absolutament tot el seu temps. I això d'aquest valor de posar-te davant del temps, de la sensació que no tenen pressa, d'acord, queda't aquí, jo t'ho explico, això permet que la història pugui ser molt més profunda. Jo crec que això és una de les coses que més m'atrau del continent, mm-hmm. aquesta relació amb el temps i aquesta sensació de que no se senten protagonistes, simplement ells t'ofereixen d'una manera molt generosa la seva història.
I va ser així des del principi? Des de la primera vegada que vas anar-hi a l'Àfrica?
La primera vegada va ser a Mali, quan tenia 20 anys, però jo el continent l'havia somiat molt abans. Quan era
petit. A través dels llibres, pot ser?
Sí.
De quins llibres?
A través dels llibres, però et diria, a través del meu pare, que en lloc d'explicar-nos contes, els típics de nens petits, o la Blancaneus, o la Caperucita, el que feia ens explicava trossos de llibres. El viejo y el mar, el capitán de 15 años... Són quatre germans, i a més el meu pare el que feia era explicar-nos la història i ens posava a nosaltres, els quatre germans, com a protagonistes també, o coprotagonistes.
Dins de la història,
de la història. I recordo que era un capità de 15 anys que acaba a l'Àfrica, i al moment d'entrar a la selva, arriba a l'Àfrica enganyat, o li han trencat la brúixola del vaixell i pensa que està a Amèrica i va a l'Àfrica. I al moment d'entrar a la selva, recordo que el meu pare deia que la meva germana blanca anava amb el matxet allà detallant, el meu germà pujava unes lianes i veia una girafa.
Tota una aventura, eh?
Per mi era fascinant. I allò ho recordo amb molta estima. I això jo crec que va anar derivant fins a aquest primer viatge que es va consolidar a Mali, on vaig agafar un llibre, un diari del primer explorador que va arribar a Tombuctú, a la ciutat de Tombuctú, i va sortir viu per explicar-ho.
El René Caillé?
René Caillé. I vaig intentar reproduir el seu viatge final. Vaig pujar una canoa, vaig estar molts dies allà per intentar reproduir i veure el que estava veient a la realitat, i aquestes paraules del francès René Caillé, que a més era un explorador que venia d'una zona molt humil, era fill d'un panader, no tenia res a veure amb aquests grans exploradors amb grans mitjans i grans recolzaments darrere.
Com el Livingstone i d'altres, no?
Livingstone, Stanley, tots aquests, no? Llavors, aquesta primera entrada al continent també va ser molt maca, perquè jo no coneixia ningú i vaig estar més d'un mes i mig i no vaig dormir mai en un hotel, o sigui, la gent em va acollir molt bé i a partir d'aquí jo crec que ja es consolida de veritat aquesta passió que tinc pel continent africà.
Per tant, les persones que no coneixen Àfrica, que no hi han estat mai, creus que es poden trobar aquesta mateixa situació que vas trobar tu, no?, d'alguna manera?
Sí, jo crec que és més una actitud personal que del continent. O sigui, si t'apropes al continent, és un continent que t'agraeix molt aquesta mà estesa. Si vas al continent amb tot tancat i sense moure't de l'hotel o de tot el que està pactat, veuràs un continent molt maco, perquè ho és, una bellesa terrible, una fauna espectacular, però si t'esforces una mica en apropar-te a la gent normalment t'obre els braços. Està acostumada a viure al carrer, està acostumada a relacionar-se a aquestes xarxes socials que no tenen res a veure amb el
digital,
les
nostres, no?
Sinó amb la humanitat, amb la pell. És gent acostumada a veure la persona que ve de fora com una persona benvinguda. I això jo crec que és un valor que també s'ha d'aprofitar al continent. Si t'atreveixes, si aconsegueixes donar aquest pas, crec que el viatge es converteix més que en un viatge, en una experiència.
El que sí que t'hem sentit a dir és que aquella primera vegada a Mali, quan vas aterrar al continent africà, ho vas fer buscant respostes, però que només vas trobar més preguntes, no? Què és el que va passar exactament?
Doncs que t'adones que en llocs on la cultura és tan diferent, els codis són completament nous, les llengües són desconegudes. Si només preguntes tu, si només et quedes amb el que veus, això és una derrota, que necessites entendre, i per entendre necessites escoltar. I quan escoltes algú que en sap més, quan escoltes algú que et desxifra el que estàs veient perquè no ho acabes d'entendre, i entres en un lloc, en un espai desconegut, això et genera més preguntes, et genera també la percepció de que tot el que desconeixes és molt més ampli del que pensaves que ja ho sabies i pensaves que ja ho sabies tot. Al final veus que hi ha maneres de relacionar-se, maneres de fer. Penso també a Sud-àfrica, que un dels meus millors amics es va casar amb la seva millor amiga i va pagar vaques com a dot. Jo no ho entenia, ells m'ho van explicar, fins i tot ella em va dir no hi ha vaques suficients al món per pagar per mi. És una manera d'agrair a la gent que m'ha fet créixer, no? I això tot, podria aquí començar a dir-te més i més coses. La Margaret, que surt a la portada del llibre, és una nena que l'han casat als 13 anys amb un noi de 26, i jo anava allà pensant, ella és una víctima i ell és un monstre.
I després canvies el xip allà,
després, eh? Després de molts dies amb ells, te n'adones que és una mica tot més complicat, perquè són presos del seu context, tant ella com ell. Perquè ell també et deia, bueno, jo, és que aquí passa, és així. Però com intenten deslligar-se d'aquestes cadenes socials, com intenten canviar? Veus que la gent, i els africans i en general, la gent són més complexos d'aquesta primera imatge que portem moltes vegades a la motxilla.
La Margaret és la protagonista d'un dels capítols del llibre, no? On tractes el tema dels casaments infantils. A ella la trobes a Uganda, no? Quina és la realitat que es viu sobre aquesta qüestió a l'Àfrica?
Depèn de la zona, perquè hi ha algunes zones on et diria modernitat total i això ja no passa, però en aquestes zones més rurals sí que el context és aquest, no? Les nenes es casen molt aviat i estan obligades a contraure matrimoni amb gent més gran. Però aquesta noia, Margaret, el primer dia que no volia ni parlar amb nosaltres, tenia molta vergonya, ens contestava les respostes que eren oficials. O sigui, jo li deia, ja estàs enamorada de Lokot, que és el seu marit. Deia, sí, clar, Lokot estava a 2 metres. Però després de 5 dies amb ella, al final deia, mira, jo no puc deslligar-me d'aquest context, però t'asseguro que seré l'última que deixa de ser una nena abans de temps. Les meves filles no es casaran.
La propera generació serà diferent.
I això, aquest canvi de mentalitat és revolucionari en un lloc així. Perquè el feminisme, per exemple, al continent africà està pujant moltíssim. Gràcies a que hi ha més educació, gràcies a que hi ha més contacte amb l'exterior, això fa que connectin amb altres realitats i diguen, escolta, això ho hem de canviar. I no ho dic només com una sensació que l'he tingut al terreny, sinó si anem a les estadístiques, per exemple, la ha baixat moltíssim en els últims 20 anys. Continua sent excessiva? Una és excessiu, però ha baixat de 75% al 25% a Àfrica de l'Oest i encara més, encara s'ha reduït fins a només un 10% a l'Àfrica Occidental.
Tot això és molt positiu.
Clar, i si comencem a parlar de les ministres, que s'han multiplicat per 3, les ministres dones, i el percentatge és com a Europa, a les dones que han guanyat en cultura, que saben escriure i llegir,
abans eren un 52% de les dones, fa 20 anys, no sabien llegir i escriure a l'Àfrica, i ara és un terç. De nou, podem dir, un terç és massa? Evident, però el descens està sent molt important.
Sí, sí, i a poc, no?, es va fent.
Per això dic que és un continent que jo crec que està canviant molt ràpid, i que val la pena. Ara deies Uganda, Uganda és una joia per conèixer la gent, per la realitat, però també visualment de la natura, tens tot allà amagat, així que en un... ja que és un programa de viatges, jo dic, mira, Uganda...
És un bon lloc, per exemple, per anar per primer cop a l'Àfrica? Quin creus tu que seria el millor lloc per fer una primera entrada al continent?
Jo sempre dic que el continent d'Àfrica és important anar-hi on hagis abans somiat el viatge. Hi ha vegades que cada persona dius, jo sempre he volgut anar a, no sé, a Kènia, Etiopia, Senegal. Segueix aquest instint, perquè normalment hi ha alguna cosa que t'empeny cap allà. Hi ha una altra cosa que jo crec que si tens alguna manera, alguna mica a la feina, algun conegut que et permeti introduir-te, penso ja un senegalès, un... Això també t'ajuda.
També fa molt,
O alguna... Perquè aquesta manera d'entrar, a vegades no és sempre fàcil el dir, bueno, jo vaig a un hotel, però com conec a la gent local? Si tens això, jo diria, aprofita-ho. I després, a països, et diria, mira, Etiòpia és un país tranquil, és un país que té una història de milers d'anys, té meravelles com la Libela, que són unes esglésies tallades a la roca, que són espectaculars, té l'imperi d'Axum, té Gondar, que és una mena de ciutat medieval, el Vall d'Olomo al sud, és maquíssim.
En parlàvem fa uns dies amb Jorge Traver d'Etiòpia.
Etiòpia.
I Moçambic, perquè a Moçambic ho han passat malament, o estan passant malament. Quina és la situació ara mateix allà?
Bueno, Moçambic encara està patint molt, hi ha crisi de còlera ara mateix per això de les inundacions, però és un dels països, a mi és un dels països favorits. És sobretot perquè és enormement maco, és molt maco les Bazalut o les platges, la manera de viure, però sobretot la gent. És acollidora a morir, la veritat.
Doncs
que...
anar-hi seria una bona manera d'ajudar-los ara mateix,
jo
no?
Crec que sí.
Seria una bona acció, també.
Exacte, i a més és fàcil viatjar per allà. Al nord ara és una miqueta més complicat, però és un país molt llarg i molt gran, o sigui que amb el sud i el centre tens de sobres. I és molt maco, i penso, estem al sud, doncs Botswana, Namíbia, són llocs, si t'agrada la natura, que s'han de visitar alguna vegada.
Tu has estat a tot arreu, a tot Àfrica, o encara no? Encara et falta algun país?
Sí, em deuen una desena o així, són 50.
Quins et falten?
Em falta Guinea Equatorial, que he intentat anar diverses vegades i no he pogut, Eritrea, em falten Guinea-Bissau, em falta també Magreb. Normalment jo m'especialitzo més a l'Àfrica subsahariana, llavors aquí a Líbia, Algèria, Tunis tampoc. Així que és un continent que et retorna moltíssim. Si t'atreveixes a vèncer aquesta por, i jo l'entenc, perquè jo al principi també tenia aquest vertigen a la panxa de dir... Bueno, no sé.
Es fa respecte, fa respecte.
Però jo sempre ho dic, depèn del lloc. Depèn de... Clar, no és el mateix Congo, estan al costat, Congo i Ruanda, però ara mateix Ruanda és un país tranquil·líssim. És un país que funciona, és un país que no has de patir gens. Tenen les seves coses internes, de manca de llibertats i tal. No vull vendre com una perfecció, però pel viatger és tranquil·líssim, Ruanda. En canvi, Congo, doncs Congo és totalment diferent.
Més perillós.
Jo a Congo, des del Congo, l'aconsellaria aventurers... que hagin viatjat molt per l'Àfrica, perquè tens el volcany Nyiragongo, però Ruanda, li aconsellaria als meus pares demà. Senegal, perfectament, Gàmbia també. Podem, tots aquests que he dit del sud, Sud-Àfrica també és un país interessantíssim, on la història està passant cada dia, perquè recordem que fa 30 anys estaven en l'apartheid, per tant, la gent encara ho ha viscut. És com si nosaltres estiguéssim en un país que acaba de viure la història al costat, no? Fa 5 anys que va morir el Nelson Mandela. I podria continuar dient Tanzània, Kènia, Ghana, Benín, Togo, són països que es poden visitar. Hi ha una el però, diguéssim, de l'avançament del jihadisme a països com Mali, que abans es podien visitar perfectament i són tremendament macos i
ja
història...
No.
Jo no ho aconsellaria, però no ho aconsellaria potser a un viatger que no sàpigui ben bé on es fica i, a més, Mali i Burkina Faso ara mateix s'estan complicant, o Txad o al nord de Nigèria, per exemple. Hi ha llocs que jo crec que és millor no anar-hi si no saps ben bé on et fiques. Però, clar, estem parlant de 54 països i d'aquests, més o menys, uns 13, 14, 15 tenen problemes. ens queden
40. 40, clar, clar, sí, sí. En aquell llibre, Indestructibles, doncs, les històries se situen concretament a 20 països africans. Uh-huh. Has triat una dona per obrir aquest llibre, concretament una dona que trobem a l'illa de Madagascar, concretament a l'aldea d'Antanifotsi, no? Allà uh-huh. vas conèixer la Marceline, que és una nena de 15 anys, que té un somni, vol ser professora, no? Sí. I que lluita totes les seves forces per fer-lo realitat. No? Per què l'has col·locat també ja a la introducció? Podríem dir que és representativa de la resta d'històries que trobarem al llibre?
Sí, en el sentit de que és una nena que, tot i les dificultats aquí, en aquest cas, venen derivades de la desigualtat, la pobresa, però del canvi climàtic, el fet que hi hagi cada vegada més ciclons, més tormentes, més fortes, fa que cada vegada li costi més arribar al col·le, triga 2 hores cada dia en anar i 2 hores en tornar, i això cada vegada és més perquè apareixen rius nous, la terra s'erosiona perquè...
Es complica tot més, no?
Com la gent és molt pobra i no té diners pel carbó, tallen els arbres, com les arrels no agafen el terreny, cada vegada que hi ha una tormenta, un tifó, els camins canvien.
Però ella continua fent cada dia el camí.
I és l'única de la seva família que jo recordo la imatge de fer tot, o sigui, portar les vaques a que pastin, rentar la roba, fer el sopar, i al final del dia, quan tothom ja dormia a casa seva, agafar una llanterna i posar-se al terra i ja fer els deures. I aquesta força de voluntat, aquest dir, la meva vida es definirà pel que passi a partir d'ara, em sembla que és definitori de la resta d'històries.
Això és el que et va atrapar de la seva manera de viure, Xavier? Mm, sí?
Sí, crec que hi ha aquesta humilitat, aquesta manera d'afrontar les dificultats, en el seu cas, des del repte personal, jo crec que podem aprendre. I també ens ajuda a conèixer-nos una mica el que tenim, a valorar-ho, jo crec que està bé. I després Madagascar, que se m'ha oblidat abans quan deien països.
Què pots dir-nos de Madagascar? Una meravella,
sí.
No?
Sí, és una torre
què
de Babel.
Què recomanaries, si algú vol anar-hi, si algú té pendent a la llista anar cap a Madagascar? Què li recomanaries?
Jo recomanaria que agafi bastants dies, perquè és un país enormement gran, és una illa, però té una gran varietat. Tens a l'est l'avinguda dels baobabs que són mil·lenaris. Tens
els arbres típics, eh?
Sí, les terres altes, tens les platges al nord, tens diferents ètnies molt interessants al sud, la capital, Antananarivo, que és també molt, molt interessant. Així que és un país que, si te'l pots recórrer amb calma, no et decebrà. I a més és tranquil, o sigui que en aquest sentit...
Escolta'm, i com t'ho fas? Quin és el secret perquè totes aquestes persones, aquests protagonistes, se t'obrin tant i comparteixin amb tu doncs, temes tan personals, tan seus? Quin és el secret?
Jo crec que és la pausa, el temps. Si li dediques temps a la gent i si li dediques interès, al final tens la possibilitat de que s'obrin. Crec que no només ocorreix a l'Àfrica, aquí també. Si dediques 5 minuts a algú i li preguntes una cosa molt personal, segurament t'esquivarà. Et respondrà alguna cosa per sortir del pas i tira. Però si dediques temps i el teu interès és genuí, és de dir, mira, jo soc periodista, però és que de veritat m'interessa això i estem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dies junts, veus que les respostes que dèiem abans al principi es van fent més profundes. Recordo a Cabo Verde amb una nena, havíem arribat a una illa que s'arribàvem només en barca. És un poble molt, molt perdut. Uh-huh. I havia arribat fa poquets anys, fa 3 anys, l'energia elèctrica, gràcies a una empresa catalana, més que havien fet unes APPs, diu.
Molt bé.
I havien fet unes plaques solars. I això havia canviat el somni d'una nena d'allà, la Giovanna. Perquè com el seu tiet podia enxufar la ràdio per primer cop a la vida, cada dia, a més el seu tiet, el Miguel, anava amb cadira de rodes, uh-huh. I com era una illa així muntanyosa, no es podia moure gaire. Llavors el que feia era tot el dia escoltar música. La Giovanna volia ser cantant perquè li agradava molt aquesta música que escoltava el Miguel. Clar, aquesta història la trobes després d'estar molta estona per allà, perquè lògicament jo no la sabia. Vaig allà, vaig parlar amb nens de l'escola, els hi pregunto
què fan. Investigant, no? I al final l'acabes descobrint.
I la nena segurament només comença a cantar al tercer o quart dia, perquè els primers li fa vergonya, perquè ets un tio blanc que no et coneix de res.
Desconegut.
No només a vegades és les respostes, sinó la naturalitat del dia a dia sorgeix després d'uns dies. Perquè aquesta nena, al principi, com totes les nenes del món, no, i tots els nens del món, al principi estava una mica tallada. Però després, doncs, mira, quan sonava la música que li agradava, començava a cantar. I vaig veure que aquesta nena ho feia no només molt bé, sinó que li agradava tantíssim que dic, i tu abans, quan no hi havia aquí electricitat, com ho feia?
Clar, clar, clar.
I aquestes petites històries, que no són grans drames, grans guerres, grans tragèdies, jo crec que també expliquen molt el continent. Com està canviant i com està fent que canviïn els somnis de fins i tot unes nenes en un poblet perdut de Cabo Verde.
Escolta, Xavier, amb només 20 anys ens explicaves que viatges per primer cop a Dakar, a la capital del Senegal, i vas amb el Quim Manresa, amb el fotògraf, no? Dius que mai havies vist gaudir tant de l'Àfrica a ningú com ell, no?
Sí.
De quina manera vivia el Quim aquest viatge a l'Àfrica? Perquè, clar, cadascú el viu d'una manera.
El Quim és una persona molt, molt especial, és molt, molt bon fotògraf, però sobretot molt bona persona. I ell sempre s'apropa a la gent com el centre d'interès. És veritat que fa unes fotos tremendament espectaculars, però les fotografies són un vehicle, una eina per apropar-se a la gent. I aquest respecte, a portar tota la dignitat possible a l'altre i no tant a la teva feina, posar-ho com una manera secundària i sempre centrar l'interès i el protagonisme en la gent... per mi ha sigut una ensenyança des del principi, però només això, el que deia, s'ho passa bé. I això, jo, clar, al principi, jo, jovenet com era, i entrava al continent, volia fer-ho bé, havia llegit moltíssim, tenia
por. No, és molt documentat, sempre, eh?
Sempre, sempre. I amb la por aquesta de, no em sortirà exactament el tema, a veure si ho aconsegueix. I me recordo que em va dir, para, obre els ulls, mira i diverteix-te. I després les coses ja sortiran. I jo això no només crec que serveixi pel periodisme, també per viatjar.
Exacte, t'ho has aplicat també per viatjar, eh?
Obre els ulls, mira i diverteix-te, perquè si et diverteixes aquí a qualsevol lloc, a l'Àfrica, a qualsevol lloc, la gent et respon. Si tu somrius, et respon amb un somriure, normalment, no?
S'encomana.
És una porta oberta a molts llocs. I aquesta manera de plantejar-se la feina, l'ofici... Des del somriure, des de les ganes de passar-ho bé i intentar... Ja sé que hi ha situacions on no et pots passar-ho bé perquè és molt dur el que vius, però sí en ser conscient del privilegi de que la gent et comparteixi les seves històries, de gaudir d'aquests moments plegats de comunió, tot i que sigui complicat a vegades, per ells, sobretot, crec que és una ensenyança molt maca del Quim.
Aquell primer viatge a Dakar va ser amb el Quim Manresa, ara crec que hi vas o que t'acompanya Alfons Rodríguez, no?
Sí, ara estem fent un projecte, de fet, Indestructibles forma part d'un projecte de 10 nens a 10 països africans. Al llibre hi ha moltes més històries, però el que farem amb l'Alfons, a part de reportatges que es publicaran a La Vanguardia i de més, fer una exposició fotogràfica que anirà per les escoles.
A l'Àfrica? O aquí?
No, aquí. És que el que ens hem adonat és que, sí, el periodisme té uns vehicles molt importants, però quan jo anava a parlar a les escoles i parlava amb nens més o menys de la mateixa edat, que l'impacte era molt gran, que s'interessaven moltíssim, fins i tot volien actuar, i vam dir, escolta, el periodisme també ha d'anar a les escoles, a la gent joves, que s'interessin pels altres i no només amb la imatge negativa o de víctima, sinó d'exemples.
De positivisme.
Jo recordo quan vaig parlar d'una nena que havia sigut supervivent a l'Ebola a l'Institut Joan Boscà, els hi vaig explicar que havia sigut supervivent, que el seu pare era director d'escola, que era com ells, que estudiava com ells, i ara se li havia complicat. Van decidir fer una festa cada final d'any, ja porten 4 anys, per pagar-li els estudis. I això no va ser només una ajuda per l'àvia, en aquest cas, la noia de Sierra Leona, sinó també per ells, per valorar el que tenien, per parlar per WhatsApp i per Skype en una nena de la seva edat. I vaig dir, escolta, aquests projectes crec que han d'arribar també a les escoles. Així que serà un mix entre reportatges i exposició.
Quan veurà la llum? Ja tenim data o no?
Segurament a l'estiu els reportatges. Tenim pràcticament el 90% dels viatges, falta algun, i l'exposició jo espero que a partir del setembre i de més, depèn una mica a vegades de pressupostos per acabar de lligar les coses, però jo espero que a partir de setembre i finals d'any ja veiem a les escoles. Alguna.
Estarem pendents. Escolta'm, a la teva carta de presentació hem vist que et defineixes com a amant de les maletes improvisades. Què vol dir això?
Doncs primer que sóc molt dolent fent maletes, tot i portar 20 anys, m'agrada improvisar. Sempre a la meva vida ho he fet així, a vegades fins a l'extrem mig boig. Jo recordo a Sud-àfrica agafar el cotxe i decidir on anava a la Cruïlla. No, i bueno, a veure què surt avui. I això ho he portat sempre a la meva vida i per tant a vegades deia, doncs vinga, improvisem una maleta i marxem. I això m'agrada perquè al final la sorpresa, l'error també, et dona via a obrir una porta d'aprenentatge.
Doncs Xavier Aldecoa, moltíssimes gràcies per visitar avui el Viatge B. Que tinguis moltíssima sort amb aquest llibre Indestructibles, un llibre que els nostres oients trobaran en català, amb l'editorial Columna, i també en castellà en Península. I escolta'm, esperem tenir-te aquí ben aviat, no?
Moltes gràcies, jo encantat de venir.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu-siau.